107.0 FM.
I've never been in love before. Now all at once it's you. It's you forevermore.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
I've never been in love before. I thought my heart was safe. I thought I knew the score. But this is wine. It's all too strange and strong. I'm full of foolish song, and doubt my song was poor.
Passen 7 minuts de les 11 del matí i engeguem aquesta tercera hora i aquest espai que compartim setmanalment amb Vinzeum a ritme de jazz. Xavi Fornos, director de Vinzeum, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jazz i càrrec d'un trompetista molt i molt popular.
Un clàssic dels clàssics, Chet Baker, i més un Chet Baker jove, encara no massa perjudicat per la seva vida així tempestuosa, diguem-ne, un Chet Baker de l'any 56, una cançó que es diu I'd Never Been In Love Before, és una peça que no és seva, ell era un crooner i per tant també adaptava cançons estàndards, diguéssim, i aquest estàndard feia poc que l'havien escrit per una pel·lícula, l'any 50, d'en Joseph Mankiewicz, una pel·lícula que es diu Guys and Dolls, i que els protagonistes eren Marlon Brando, Jean Simmons i Frank Sinatra, ni més ni menys, però Chet Baker la va incloure dintre d'aquest Chet Baker 5 de l'any 56. Una cançó que fa molt de tardor, diguéssim, de mirar per la finestra mentre plou.
Sí, avui s'escau molt, eh?
I per tant, crec que és... I a més, el vi, evidentment, hi és present. És una mica una relació amorosa, una declaració d'amor en el que el vi és una mica un mitjancer, diguéssim, no?, d'aquesta declaració, està clar.
És una cançó melancòlica com el
total,
dia.
Total, sí, sí.
Avui amb Xavier Fornos parlem de les jornades Arquitectures del Vi, revisions contemporànies, que se celebren del 10 al 12 de desembre a Vinzeum. Unes jornades que neixen coincidint amb els 100 anys de Cal Verger, que és l'edifici que des de fa una colla d'anys ja guarda les conserves on es cuiden els fons de Vinzeum.
Sí, aquest és el paraigua, el marc, diguéssim, de la celebració d'aquestes jornades. És la celebració, d'alguna manera, del centenari d'un edifici emblemàtic, d'aquest conjunt d'edificis emblemàtics, formen part d'aquest conjunt d'edificis emblemàtics que estan construïts al voltant de la via del tren. En aquest cas, és un edifici construït això el 1921, i per aquest motiu hem cregut oportú doncs, revisar, per això diu revisions contemporànies, no només el passat, des del present, és a dir, aquests espais han de tenir uns nous usos, diguéssim, són espais que històricament han tingut un pes específic a Vilafranca, aquestes naus del vi, que en diem, no? Però que actualment estan en transformació en quant als seus usos. Ara comentaves que la Cal Verger concretament són les reserves de Vinzeum, ja de fa un temps, i acullen totes les col·leccions que no tenim exposades i ens serveix com un espai dinàmic de gestió d'aquests fons patrimonials.
Quan Vinzeum es planteja créixer, que necessita més espai i un espai que sigui adequat per guardar tots aquests fons que no estan en exposició, es cull expressament aquesta nau del vi pel que comporta.
No, jo diria que és absoluta casualitat,
sí?
I
doncs,
intuïció de l'Ajuntament, perquè va ser l'Ajuntament qui va fer la proposta de poder això utilitzar o reutilitzar aquest edifici emblemàtic com a magatzem del museu. Era un blau en el procés de construcció de l'anterior fase, de la construcció de la renovació del Palau Reial, estem parlant del 2010. En aquell moment necessitàvem d'un espai centralitzat de reserves que guardés tot el que guardava o exposava el Museu Antic, que va quedar desmuntat per tornar a construir la nova versió. Per tant, va ser una peça clau per desencallar, bueno, desencallar el projecte, diguéssim. Està clar que l'Ajuntament aquí ens va donar un bon cop de mà, a més molt simbòlic, perquè estem dintre d'un celler de vi, no? Un celler que Cal Verger és el nom, cal dir-ho, no?, de l'últim dels cellers que va estar en actiu en aquest espai, no l'únic, i això ho descobrirem arrel d'una recerca que hem encarregat a Raimon Soler i a Montse Julià sobre la història d'aquest edifici, que neix sí. de la iniciativa d'una persona que ve del Montblanc, és en Josep Maria Jové, i per tant podria dir-se també la Casa Jové, perquè també va ser la Casa Jové durant un temps, després va ser també compartit com a usos d'un grup de vins suís que es diu Schenk.
Tot i que el nom que ha fet fortuna és Cal Verger.
És el darrer, i per tant el nom popular és el que conservem, perquè tothom sap a què ens referim si diem Cal Verger, i ningú, gairebé ningú sabrà a què ens referim si diem Cal Jové.
Per tant, coincidint amb aquestes jornades, heu investigat, heu bussejat una mica en la història de l'edifici en si dels seus anteriors propietaris.
Aquest era un dels objectius, n'hi ha diferents, eh? No es fa res en va, evidentment, però aquestes jornades tenen diferents objectius estratègics. Un és aquest, poder aprofundir en el coneixement de l'edifici que ja fa temps que utilitzem, que és aquestes reserves de Cal Verger, i qui més apropiat que el Raimon Soler, que és una persona historiador, doctor en història, contemporània, molt dedicat a l'estudi de l'evolució econòmica de les empreses del sector del vi, també del conflicte Rabassaire, per tant, molt coneixedor d'aquest moment, i per tant, que vam creure que en el seu moment era molt oportú de fer-li l'encàrrec directe amb l'acompanyament de la Montse Julià, historiadora de l'art, doncs, que en l'àmbit corresponent a l'arquitectura, doncs, segurament que farà les seves aportacions el dia 10.
Unes jornades que, com ens deia el Xavi Forno, reflexionen sobre passat, present i futur d'aquesta arquitectura del vi. Anem a fer un cop d'ull a aquest programa, perquè és molt intens i proposa també sortir de ruta, d'excursió pel Penedès, pel Priorat. Comencem amb la primera matinal, divendres 10 de desembre. Com arrenca la jornada?
Doncs arrenca fort, arrenca amb una, evidentment, amb una introducció prèvia de context d'Anton Salvador, Anton Salvador arquitecte, vilafranquí, que és una mica el coordinador, una de les persones que ha coordinat també aquesta jornada, juntament amb el CRUC, el Centre de Recerca Urbana del Camp de la Universitat Rovira i Virgili, l'escola que penja una mica de l'Escola d'Arquitectura de Reus, i per tant aquests són els nostres associats en aquesta aventura, i serà el Ton qui farà aquesta prèvia a un moment important de les jornades, que és aquest debat que es planteja sobre la protecció dels elements arquitectònics del vi en aquesta modificació del pla urbanístic del Molí d'en Rovira.
Pot ser un debat encès.
Jo crec que és un debat, és una oportunitat, perquè
necessari.
Sí, i des del primer moment el nostre regidor, en Francisco Romero, va creure oportuna i molt encertada la proposta de que donar-los una mica la veu a l'Ajuntament, qui és qui ha confeccionat la proposta i qui l'està duent a terme ja de manera molt explícita, molt recentment.
Sí, està en marxa.
Està en marxa, oi? I és una oportunitat també perquè es dialogui, és a dir, que a partir de l'explicació d'aquesta proposta en quant a la protecció d'aquests elements arquitectònics patrimonials, es pugui debatre amb tota llibertat, no? I la taula d'aquest debat, doncs, pretén també donar les diferents visions, no?, que molt sovint no són les mateixes, i que el debat, com sempre, alimenta més que no pas, no?, afableix, no?
Qui participarà en aquesta taula rodona, a part del regidor Francisco Romero?
Doncs, juntament amb Francisco Romero hi ha Marta Martínez, que és l'arquitecte municipal, la cap de servei dels serveis tècnics urbanístics de l'Ajuntament de Vilafranca, responsable tècnica també d'aquesta modificació. Després, doncs, hi tindrem la veu de l'administració central, de la mà d'Helena Balart. Helena Balart és la cap del servei de patrimoni arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni, el Departament de Cultura, coneixedora també del cas i, per tant, podrà fer-hi les seves aportacions des del pla de la protecció arquitectònica. Després també tenim Antoni Vilanova, que és el president de la DIPA, una associació vinculada amb el COAC, amb el Col·legi d'Arquitectes, i que va cap a la protecció, els arquitectes que són sensibles a la protecció del patrimoni arquitectònic. Molt coneixedor, i a més és professor de l'escola en cursos de recuperació i restauració d'arquitectura, i també coneixem evidentment d'aquest cas de Vilafranca. I després també tenim l'aportació d'en Pau Batlle, doncs un arquitecte conegut vilafranquí, que també, doncs, té la seva visió i el seu punt de vista de les possibilitats que dona aquest carrer. No? Jo crec que aquí, més que posar en qüestió el que s'està fent, és donar alternatives que podien ser també igualment útils, o inclús més, depèn de qui ho presenti. No? I per tant, jo crec que hem de donar llibertat absoluta que la gent intervingui i del debat això en pugui emergir coses positives. No?
I aquest primer matí de divendres 10 de desembre acabarà la presentació de la investigació que ens deies han dut a terme Raimon Soler i Montserrat Julià.
Exactament, tenim moltes ganes de conèixer més. Ens han anat donant pistes al llarg d'aquests gairebé uns quants mesos que porten treballant-hi i bé, és apassionant veure la història d'un edifici que el veiem des de lluny perquè està com mig tancat i no sabem ben bé què hi ha passat en la història d'aquest edifici. No? Sí que sabem el nom de l'últim celler, però crec que serà molt interessant doncs, aprofundir en aquesta història que arrenca el 1921 i que no acaba fins a, això, fins a finals de segle XX. No?
I a més al migdia, com ha fet altres vegades Vinzeum, es mostrarà, es visitarà Cal Verger.
Sí, aquest és un altre dels objectius, és potenciar el coneixement d'aquest espai, no només històricament, sinó també anar a veure, una vegada hem segut una mica els primers resultats de la recerca, anar a veure l'edifici in situ i que també de la mà del Raimon i de la Montse ens puguin explicar a grans trets i tot fent un àpat a peu dret per entendre'ns doncs, les instal·lacions, el que en queda d'aquest patrimoni i quines característiques tenia. No?
I la tarda, com es presenta?
La tarda té un enfoc més cap a l'arquitectura contemporània. Aquest és un altre dels objectius estratègics que dèiem i és poder enfortir el discurs de la història de l'evolució dels cellers més moderns, més recents. No existeix aquesta història i, per tant, el museu es veu una mica amb el deure de poder-la començar a construir a partir de la participació de gent tan destacable com pot ser l'equip propi d'aquest centre de recerca urbana del Camp, vinculat a l'Escola Superior d'Arquitectura de Reus, que seran com una avaluació, una primera avaluació de cap on poden anar els trets en aquesta evolució recent de l'arquitectura moderna, no? Què és la bona pràctica i què potser no és tant la bona pràctica. No?
Sí, perquè el nom que li han posat a la seva xerrada, a la seva exposició, és provocador, eh? Vi arquitectura crònica d'una promiscuïtat fructífera.
Doncs sí, jo crec que sí que genera, el món del vi ha generat moltes manifestacions arquitectòniques molt potents, a vegades qüestionades, a vegades qüestionables, a vegades molt de foc d'artifici o a vegades molt conscient d'on es col·loca aquella peça en un entorn paisatgístic que cal cuidar i que cal mimar. Jo crec que cap aquí una mica aniran els trets sense conèixer el detall la seva triple intervenció, que són tres persones que hi parlaran. No?
Qui més participarà aquesta tarda del dia 10?
Doncs en Alfons Soldevila, que és una referència en l'arquitectura catalana, és una persona ja gran, però que, bueno, que ha deixat petjada també en l'arquitectura del vi, en dos espais concretament, un a l'Ella, el celler de les Aus d'Alta l'Ella, i a l'altre a Mas Ígneus, a Gratallops, als afores de Gratallops, doncs un celler especial, molt especial des d'un punt de vista arquitectònic i que tindrem la sort de que ell ens pugui explicar des del pla teòric el mateix divendres dia 10 i el seu fill, el David Soldevila, doncs ens el podrà acabar explicant tot transitant per l'edifici el dia 11 a Gratallops, no? I tot acabarà doncs, amb un altre dels objectius d'aquestes jornades, que és poder posar en valor de nou aquest nou edifici, aquesta nova construcció que tenim al costat del Palau Reial, entre el Palau i la Capella, i que acabarà sent la seu principal del futur Vinzeum, esperem que d'aquí poc, no massa temps. No?
Ja fa uns dies que se n'han retirat les bastides i, per tant, aquesta nova façana, aquest nou edifici, ja llueix amb la seva totalitat. Us arriben comentaris?
Ens arriben comentaris i és molt bonic veure que genera debat i estem encantadíssims de que generi debat.
Evidentment, sí.
No volem que tothom li agradi, no pretenem, evidentment, en quant a gustos no hi ha res escrit i les opinions són totes acceptades. Jo tenim el ple convenciment des del museu que s'ha fet una feina espectacular i que donarà... És una feina que quedarà en la història de l'arquitectura contemporània de Vilafranca, és així, està en un entorn històric i és molt... no agosarat, però són aplicar formes modernes, que són les actuals, materials moderns que són els actuals, en un entorn que evidentment és històric o historicista, perquè hem de pensar que sí que veiem una certa imatge gòtica de l'entorn, però segurament que moltes de les formes que estem veient en aquesta imatge gòtica és més aviat neogòtica que no pas gòtica. Evidentment la Basílica de Santa Maria té arrels gòtiques i romàniques, evidentment que el Palau Reial té arrels també gòtiques, però sobretot han patit unes intervencions, diguéssim, que són fruit d'aquesta tendència historicista del tombant de segle XX.
Potser algun noient es preguntarà, i aprofitem la vinentesa, quins són els materials que s'han utilitzat?
El coure és l'element més emblemàtic, el que ha generat més controvèrsia,
sí,
perquè en
segur.
Principi és molt llampant, i com que la gent som impacients de mena, tots, jo també m'incloc, doncs quan hem vist aquesta cosa tan llampant han al·lucinat i han dit, ostres, això no pot ser, que això trenca molt l'estètica. L'arquitecte no ha col·locat en va aquest material, sinó que el que vol és que aquest material acabi oxidant-se, acabi enfosquint-se, acabarà no agafant un to verd, sinó
sí.
un to molt fosc,
sí.
gairebé com de fusta, uh-huh. i per tant respectarà molt les formes pètries, diguéssim, que l'envolten. Hem d'estar tots tranquils.
Per tant, aquesta no és la imatge definitiva,
No ho és, i si ho fos, jo crec que n'hauríem d'estar contents, perquè és una aposta molt potent per a l'arquitectura contemporània, que no totes les viles de la nostra dimensió tenim o tenen, i per tant hem d'estar orgullosos també d'aquest edifici, que ja és patrimoni del vi, també és patrimoni arquitectònic del vi. I per això hem convidat el seu arquitecte a poder explicar-lo en un pla teòric per una mica per aquest perfil professional, no?, que és l'arquitecte tècnic, que poden anar més enllà d'aquesta façana, que és el més visible, el més temptador de criticar o de comentar, sinó anar una mica més a l'arrel, quines són les formes constructives, quines són les tècniques constructives, com està fonamentat l'edifici, com es connecta amb els diferents edificis que té al seu voltant. Jo crec que va molt més enllà l'edifici que la pròpia façana, com tots els edificis, òbviament. No estem pel façanisme, estem per saber què és una estructura arquitectònica i quina és la seva lògica de funcionament en funció dels edificis que té al seu voltant, que això és molt més important per nosaltres que purament la petjada que deixa l'arquitecte amb la seva façana, que és com la firma, la rúbrica de l'arquitecte, està clar.
La façana està acabada, tots aquells que hagin passat per davant en són conscients, i a dintre també està acabada l'obra en si?
A dintre també hem de dir que no he dit el nom, Santi Vives és l'arquitecte, que vindrà a explicar la persona que també va ser el responsable de la reforma del Palau Reial al seu moment, i l'obra està acabada, sí. A partir d'ara ens queda la motivadora tasca i difícil tasca de començar el procés de licitació, producció i muntatge de tot el contingut que ha d'anar desplegat per les 6 plantes que té l'edifici. Estem parlant d'un edifici de 3.400 metres quadrats que, junt amb el Palau Reial i la Capella, que han de funcionar tots en el mateix moment, doncs estem parlant d'un equipament d'uns 5.000 metres quadrats que s'han d'intervenir. Per tant, imagineu la feinada que ens ve a sobre, molt motivadora, com dèiem, però d'una densitat important, sí, sí.
Us plantegeu fer portes obertes de l'edifici mentre es treballa aquest projecte museogràfic?
N'anem fent. De fet, aquesta jornada serà una oportunitat més per poder entrar i veure. Després de la xerrada del Santi, doncs podrem veure aquest edifici in situ, fent una passejada, i una passejada una mica especial amb una intervenció de dansa. És un moment propici perquè esperem que d'aquí no gaire aquest edifici, que ara és d'espais diàfans, deixi de ser d'espais diàfans, perquè començarà a haver-hi un moviment constructiu a l'interior i, per tant, comencem a construir la museografia. En aquest moment és el moment propici per poder veure l'esquelet de l'edifici, quan l'arquitecte pot explicar de manera més clara quina és la seva proposta constructiva, i la dansa pot entrar també a interpretar de nou aquests espais tan bonics i tan diàfans, no?
Aquesta és la primera jornada molt i molt intensa i potent de divendres dia 10, i tant dissabte com diumenge sortiu de ruta.
Sí, el Priorat i el Penedès per aquest ordre. Dissabte ens anem al Priorat a veure cellers que estan ubicats a Porrera i a Gratallops. Acabem dinant a la capital, a Falset, però a Porrera veurem Valllac, aquesta reconstrucció que està fent, diríem que sostenible i amb una intervenció mínima a dintre del nucli urbà del propi Porrera, i un altre model de celler, que és Merum Prioràtic, que és un edifici de nova planta construït als afores, amb respecte i una sensibilitat per la integració en el seu entorn paisatgístic, i en el qual hi van participar en Daniel Nassar, arquitecte, i el Pep Soler, nostre arquitecte i antic president de Vinzeum, van participar en la fase final de construcció de l'edifici. No és un edifici pensat per ells, sinó que ha acabat per ells, i seran ells els que ens parlaran de quin ha estat aquest procés d'acabament d'aquesta obra, que Merum Prioràtic, quan entra en aquest celler reutilitzat, diguéssim, doncs es planteja, no?
Tot i que no hi ha places per aquesta ruta de dissabte, oi?
No hi ha places. Hi ha una llista d'espera, qui tingui una mica la voluntat i l'optimisme de poder estar en una llista d'espera, que truqui 20-0 i que demani ser-hi. Sempre acaben havent-hi baixes a última hora de gent que encara té el dubte de si podrà venir o no venir, si farà bon temps o no farà bon temps, tot això. Per tant, hem d'entendre que igual alguna plaça pot ballar, tot i que està tot bastant tancat. La sortida tant del Penedès com del Priorat de dissabte i diumenge, doncs seran a les 9 del matí des de l'estació d'autobusos. Hi haurà un bus que ens portarà pels diferents llocs.
Per diumenge hi ha places.
Per diumenge hi ha places, pel Penedès hi ha places, és una visita més curta, però amb dos elements molt destacables de l'arquitectura del celler nostre, del Penedès, com és Can Ràfols dels Caus, una intervenció espectacular d'excavació a la muntanya, no?, i d'integració paisatgística, i després també tindrem l'oportunitat d'escoltar de la pròpia veu de l'arquitecte que va construir les caves Reventós i Blanc, davant de Can Codorniu, un edifici que va ser Premi FAD i que està signat per en Jaume Bach, crec recordar, i que també és un arquitecte, doncs, amb una llarga trajectòria, que ens podrà parlar d'aquest edifici, que és gairebé invisible, que ja el tenim tots com una mica incorporat, però que té unes característiques que, de fet, són similars a l'Escola d'Enologia i Viticultura d'Espiells, perquè crec que l'arquitecte és el mateix, i, per tant, doncs, podem establir enllaços amb aquestes arquitectures del vi contemporànies penedesenques.
Aquest ha estat un tastet aprofundit en aquestes jornades Arquitectures del Vi, que se celebren del 10 al 12 de desembre. Entreu a la web de Vinzeum i tafanegeu i mireu si us voleu apuntar a alguna d'aquestes propostes. I anem per l'agenda, perquè a partir d'avui i fins a inicis de la setmana vinent hi ha força activitat.
Avui tenim un tast, que és la conclusió d'aquest Most Reloaded, d'aquesta versió. Anem a repassar què va passar el juny del 2021 en el Most, no? Ahir vam cloure l'última de les projeccions i avui fem el tast que vincula el vi, el tast del vi, amb cadascuna d'aquestes tres projeccions, amb l'Aix d'Or, amb l'Hem d'Oven i amb l'última que vam projectar ahir, que és Vinstant l'Aguix.
Hi ha places?
No hi ha places.
No n'hi ha.
Toni Carbó és el mestre de cerimònies d'aquest tast. Tothom tenim moltes ganes de veure què ens explica aquest savi del vi que tenim tan a prop. I savi del vi i, a més, un fan absolut del cinema i, per tant, segurament que lligarà molt bé les dues arts, no?
I com que divendres inaugureu l'exposició Tota Pedra Fa Paret, aquest dilluns en parlàvem amb la presidenta de l'IEP, comencen aquest mateix cap de setmana les activitats complementàries.
Exacte, com bé dius, és una exposició que ens ve gràcies a la coordinació amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, i és una exposició que ve muntada des de la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, i estem molt contents de poder-la inaugurar i que fer-la coincidir en aquestes jornades. De fet, no deixa de ser la pedra seca també una arquitectura del vi, en tot cas popular, no? I per tant també pot ser entesa com un complement també a les jornades, o a la inversa, no? I aquest diumenge ja tenim la primera de les activitats complementàries, que és la ruta Camins de Pedra Seca, que ens ofereix o ens proposa el Centre Excursionista del Penedès. Anirem per Olèrdola a descobrir aquests tresors amagats, no tan amagats, de l'arquitectura popular agrícola, no? Del vi, però sobretot també agrícola, sobretot, no?
I dimarts una altra activitat.
I el dimarts tenim la conferència L'ofici del Marjaner i la tècnica de la pedra seca, en el qual, doncs, se'ns explicarà una mica quines són aquestes tècniques que el Penedès destaca, no, han destacat en aquesta art que és tan pròpia del territori català, no només penedesenc català, però quines són les singularitats segurament que trobarem en les construccions penedesenques, no?
I suposo que, com sempre, demaneu aquesta reserva prèvia per qüestions d'aforament.
Sí, a la web de Vinzeum tindrem totes les dades, vinzeum.cat, allà és la referència, jo crec, sí.
Doncs tal com hem començat, acomiadem el Xavier Fornos en aquest petit espai setmanal amb els amics de Vinzeum, a ritme de jazz i de Chet Baker. Xavi, gràcies i bon final de setmana.
Gràcies igualment.
In love before now. It's you forevermore. I've never been in love before. I thought my heart was safe.
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És moment, en aquest punt horari, de fer la darrera aproximació a la informació a nivell local i comarcal en aquest matí de dimecres. Des de la redacció d'aquesta casa, Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès preveu eixugar tot el deute el 2022. El pressupost de cara al proper any puja als 4,8 milions d'euros. L'equip de govern de la Bisbal, doncs, ha presentat aquest pressupost pel 2022 per aquesta quantitat de 4,8 milions d'euros amb uns comptes que es portaran en el ple del proper 29 de novembre, que preveuen que el consistori arribi al 0% d'endeutament l'any vinent. La bona gestió dels diners públics dels últims anys permet dir que l'Ajuntament, doncs, ja no està endeutat, segons l'alcaldessa Agnès Ferrer. Per aquest motiu i per 7è any consecutiu es congelaran impostos i taxes, ja que l'Ajuntament està sanejat econòmicament. El deute de l'Ajuntament de la Bisbal havia arribat al seu màxim el 2015, superant el 113% del pressupost. Us expliquem també que les ADF insisteixen en que cal fer prevenció durant tot l'any per tal de poder evitar els grans incendis durant l'estiu. Des de l'ADF de Sant Sadurní, com les de la resta del territori, es treballa durant tot l'any per la preservació dels boscos i evitar els incendis forestals, tot i que sovint se'ls visibilitza més durant els mesos d'estiu, que és quan es produeixen més incendis forestals. El coordinador operatiu d'aquesta associació de defensa forestal, Xavier Xortó, remarca que treballen durant els 12 mesos de l'any. Partint de la premissa que tots els seus membres són voluntaris, Xortó recorda que fan tasques de desbrossat i neteja de boscos, accions de conscienciació ciutadana i educació ambiental en la mesura de les seves possibilitats. Xortó reclama també a les administracions que es faci més inversió en prevenció durant els mesos de tardor i hivern per tal de no haver de destinar tants recursos durant l'estiu a l'extinció. Des de les ADF remarquen que millorar la gestió forestal, potenciar l'economia de les zones rurals i una millor educació de la ciutadania és el millor recurs per lluitar contra els incendis. Us expliquem també que els tres grups de Carnaval d'Olèrtola han comunicat que no participaran en el Carnaval 2022. Amb matisos i accents diferents, les tres agrupacions assenyalen, però, les dificultats que comporta elaborar una carrossa i preparar una comparsa sense saber amb certesa quines serien les mesures que haurien de complir durant les rues. El grup de Moja recorda que el Carnaval són mesos de molta feina i afegeix que encara ja en tindrien molta d'avançada. Per això prefereixen tornar l'any vinent, si tot va bé, amb moltes ganes i la mateixa il·lusió de sempre. El grup de Carnaval de Sant Pere Molanta indica que hi hauran menys rues perquè alguns ajuntaments no organitzaran el Carnaval. També temen que s'acabin anul·lant unes setmanes abans. Tot això se suma a les dificultats de fer una carrossa i un vestit en condicions en aquestes alçades. Finalment, el grup de Carnaval Tots per Un, amb seu a Sant Miquel d'Olèrdola, també ha confirmat que no sortiran pel Carnaval 2022. I acabarem recordant que aquest novembre el Pla del Penedès acull un nou festival que busca acostar el cinema i les millors pel·lícules d'animació infantil als més menuts del municipi. Sota el cartell de ser el primer festival de cinema infantil, durant tres caps de setmana s'acumulen un bon reguitzell d'actes pensats pels més petits i per tota la família, amb films de tota mena i altres activitats relacionades amb el cinema. El festival, que va arrencar el passat dia 13 amb un taller intensiu d'animació Stop Motion, viurà aquest cap de setmana a la seva recta final. Dissabte, a partir de 11:45, es realitzarà un taller que ensenyarà a fer una pel·lícula des de tots els perfils, i diumenge hi haurà la cluenda amb una selecció internacional i la presentació del primer curt d'animació que s'ha fet al Pla del Penedès.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
descobrim l'agenda al detall des de Ràdio Vilafranca amb dansa solidària. I és que aquest diumenge a la tarda torna el Ritmes Solidaris al Casal de Vilafranca, a benefici de Creu Roja al Penedès. En parlem amb la seva presidenta, l'Àngels Mates. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta serà la cinquena edició del Ritmes Solidaris,
sí,
que torna, suposo que després d'un any d'absència, com tantes coses, oi?
Sí, aquesta és la cinquena edició de Ritmes Solidaris, que torna, després l'any passat no es va fer. Nosaltres cada any es feia conjuntament, evidentment, amb les escoles, no? Per allí a l'abril, per Sant Jordi, concretament, i aquest any sí que ho hem adelantat perquè hem vist la necessitat que l'alimentació infantil, pues, necessitàvem els diners, la veritat és aquesta, i llavors ho vam proposar a les escoles, i les escoles, bueno, clar, no és el mateix que a l'abril, que ja ho tenen tot preparat i que ja fan el final de curs per les danses i per tot, però clar, han fet un esforç important, jo crec, moltes gràcies a l'escola, al CAS, al Gindans i a Sunta Trems, perquè, bueno, han vist la necessitat ells també de l'alimentació infantil i ho han volgut adelantar. O sigui que moltes gràcies a aquestes escoles per ser tan solidàries amb aquest any que ha sigut una mica difícil, no?
Són solidàries, volen ser a costat vostre un any més, però em sembla que, a més, també hi ha ganes de recuperar aquells actes, aquells esdeveniments, aquelles cites que tenien al llarg de l'any, no? Les escoles, el casal, que
sí,
també us posa l'espai.
No,
hi ha ganes
no.
Per part de tothom, segurament.
Sí, hi ha moltes ganes. La veritat és que sí, que com que hem estat molt de temps sense poder assistir a cap acte, doncs ara sí que la gent, doncs, té ganes de que es facin actes. El casal, com sempre, ha estat sempre al nostre costat, apoyant-nos en tot moment, i també té ganes de que hi hagin activitats i bueno, tothom, la ciutadania, el poble, bueno, nosaltres apel·lem, no?, o cridem a la ciutadania, pues, perquè col·laborin a aquest acte. A vegades no s'hi pot anar a aquest acte perquè és diumenge a la tarda o no va bé, però sí que es pot col·laborar. Molta gent pregunta moltes vegades com puc col·laborar en Creu Roja. Pues mira, ara és molt fàcil perquè tenim el codi QR, que el trobareu a la xarxa social, només posant Creu Roja al Penedès, tant al Twitter com a l'Instagram, com al Facebook, surt el codi QR, l'escanegeu, que ja posa escanegeu-me, el podeu escanejar directament i allí podeu, és molt fàcil, i allí podeu fer la quantitat, podeu fer l'aportació de la quantitat que creieu convenient. També hi ha la fila zero, que també posant-se en contacte amb Creu Roja també es pot col·laborar directament, i les empreses, pues, també poden col·laborar, també poden col·laborar per fila zero o poden col·laborar per el codi QR o posant-se en contacte amb Creu Roja. Hi ha empreses que ja hi col·laboren habitualment, ja ens hi posem en contacte, pues aquestes, quan fem l'espectacle, no?, surten els seus logos i evidentment també té un benefici fiscal per a les empreses, no? I bueno, penso que tot això, pues, és gràcies o és per una causa molt important, que és l'alimentació infantil.
Ara en parlarem. Parlaves d'aquestes facilitats que poseu per a aquelles persones que diumenge no assisteixin al Ritme Solidari. Codi QR, fila zero, fent un truc a Creu Roja al Penedès, us ho explicaran bé, si no us en sortiu amb les xarxes, escanejant aquests codis. I aquelles persones que sí que vulguin venir diumenge i ajudar d'aquesta forma amb l'entrada. Quina entrada hi haurà? Com es paga?
Mira, hi haurà una entrada que són, no és entrada, que és taquilla inversa, que com a mínim han posat una quantitat, 5 euros, no? I la gent que posi el que bonament pugui, no? Evidentment. Però vull dir, sí, donarem uns sobres i quan se surti, pues, depositeu el sobre i allí la quantitat que cada persona o cada família cregui convenient, no?
Això que ens explicava l'Àngels Mates, d'escanejar un codi QR i fer la donació d'aquesta forma, és relativament nou per vosaltres. Està funcionant? La gent ho troba segur?
Sí, sí, sí. Bueno, va funcionant, aviam. És molt nou encara. Ara ho han posat també per la campanya de joguines. És qüestió de que ens hi anem fent, no? Durant tot aquest temps que hi ha hagut la pandèmia, doncs tothom ens hem habituat molt a les xarxes socials, clar, de pagar d'una manera diferent que havíem pagat fins ara. I pensem que és una manera novedosa, per lo menys per Creu Roja, i penso que és un avanç i que, bueno, i que tenim que anar cap a estrenar, no?, de manera de pagar diferent.
Les tres escoles de dansa vilafranquines que participaran en aquest Ritme Solidaris diumenge a 6:15 de la tarda al Casal són, ens ho deia l'Àngels, l'Escola Cas, l'Escola Sumta Drens i l'Escola Gimdans. Són les mateixes de l'última edició, repeteixen?
Sí, és que són les mateixes de l'última edició. També alguna escola més ens ha demanat participar, però clar, no és que no vulguem, és a l'espai, no? Tampoc no es pot fer una cosa eterna, perquè tot i així ja actuen uns minuts, 15 o 20 minuts per escola, però clar, són molts nens, és un muntatge i, clar, també costa molt de muntar això. I llavors tampoc el que no volem és que s'eternitzi. Si el que volem que tots els nens de les escoles de dansa de Vilafranca pues, puguin sentir solidaris i si poden venir, pues, si els agrada la dansa, pues, és igual veure'l d'una escola que d'una altra moltes vegades, no? I tindran l'oportunitat de veure dansar dansarines pues, en diferents modalitats, no? Perquè hi ha de tot. En les tres escoles pues, es fa varietat de dansa. També és important aquest projecte per Creu Roja perquè les escoles estan molt conscienciades que aquells nens dansen per una cosa solidària. O sigui, això també és important. La recaudació dels diners és molt important perquè nosaltres amb aquesta recaudació, jo que sé, amb 6.000 euros podem pagar uns 1.000 àpats, no? Que són diners. Nosaltres havíem recollit cada any uns 5.000, 6.000 euros. Aquest any l'objectiu seria recollir uns 5.000 euros. Amb això
baixeu
paguem... Hombre, perquè és una miqueta precipitat, que és un any una mica difícil, i per això, la millor, no? La millor quan t'ho digui, puc dir que hem recollit més.
Tant
no?
De bo, sí.
Tant
sí.
De bo, perquè la campanya a nosaltres ens costa uns 10.000 euros, o sigui, encara ens quedarien 5.000 euros més per recaptar, que, bueno, que hi ha sempre empreses que s'hi posen, gent col·laboradora, particulars inclús, que, doncs, que sí que aposten per una causa de l'alimentació infantil, no? No sé, ja ho veurem, no? Tot és començar-ho i tot és fer-ho. Aquest any és una mica tot precipitat. Vull agrair a les escoles, com he dit abans, pues molt, perquè és un esforç important, perquè penseu que a final de curs les escoles ja ho tenen tot muntat, ja fan la dansa al carrer, fan l'espectacle que cada escola té muntat per al seu compte, però aquest any no. Aquest any és les nenes han començat al setembre i comencen a ballar i ballaran ara, al novembre. O sigui que això sí que és un esforç, diria jo, important per les escoles. Molt agraït a totes les escoles. També vull agrair, com no, al casal. També vull fer un reconeixement o un recordatori al Josep Curto, que diem, nosaltres sempre fem crides de voluntaris i a vegades els voluntaris diu, què feu a Creu Roja? Doncs pues mira, a vegades la idea d'una persona, com va ser el Josep Curto en el seu moment, fa 5 anys, que va pensar, o 6, vaja, perquè l'any passat no compta, que va pensar que seria bona idea que tres escoles diferents, o sigui, de la nostra vila, dansessin per una causa de solidària, que és l'alimentació infantil.
Va ser idea del Josep Curto?
Va ser idea d'un voluntari, que era el Josep Curto.
Molt veterà.
Molt veterà a Creu Roja. Teníem el veterà més antic de Catalunya, de Creu Roja, d'aquí a l'Alt Penedès, de tot Catalunya, era ell. El vam perdre, desgraciadament, però és una persona que va estar voluntari des dels 18 anys fins que ens va deixar. O sigui que un agraïment importantíssim per a aquesta persona. O sigui que ja veieu que un voluntari a Creu Roja sí que pot fer moltes coses, una cosa que jo penso que vagi perdurant. Nosaltres anirem acabant, però que aquests ritmes solidaris vagin continuant sempre per l'alimentació infantil i ojalà no ho tinguessin que necessitar mai de demanar per als aliments dels nens, no? Però desafortunadament ara es necessita. Jo penso i apel·lo...
Bon dia, Sílvia!
...i a tota la comarca que s'aboqui en aquest event que és important. És important pels ballarins, perquè ja dic que dansen per una causa solidària, molt important, perquè des de nens els ensenyem a ser solidaris. Això sí que fem hincapié o fem un esforç o èmfasis a les escoles perquè sí que ho sàpiguen transmetre als nens. Ells saben que dansen, que no dansen perquè sí.
Els ballarins i les famílies.
I sí, senyor, i les famílies. Bueno, jo dic els ballarins perquè són gent jove, i la gent jove són molt joves. Gent jove, però molt joves, a vegades infants, no? Però també és important que sàpiguen que no tothom ho té tot com ells, la millor. O que la millor alguns que dansa pues, també se'n benefici d'aquesta beca menjador. Per què no?
Àngels, els beneficis van destinats a aquest programa d'alimentació infantil de la Creu Roja. Ens deies que en l'última edició havíeu recaptat uns 6.000 euros. Com es tradueix això en infants, en famílies, en àpats?
En àpats són... 6.000 euros són uns... Jo diria que serien uns 100 àpats. Un 100 àpats, sí. De durant tot l'any, eh? Perquè nosaltres ni que el nen faci vacances, també aquests diners també li continuem pagant un àpat.
A quantes famílies ateneu amb aquest programa d'alimentació infantil?
Depèn, perquè, clar, hi ha famílies que a vegades són dos. A vegades pues, no tots els àpats els paguem al 100%, n'hi ha àpats que paguem al 50%, n'hi ha que paguem al 70%. Ara últimament sí que l'any passat vam pagar molts al 100%. També col·laborem sempre amb els serveis socials, amb el Consell Comarcal, i vull dir, depèn de les famílies que ens van enviant, doncs es fa una valoració o per serveis socials, si és a la comarca, doncs a través del Consell Comarcal, i si és de Vilafranca, doncs a través dels serveis socials d'aquí. Normalment sempre es fa així. Després també, a vegades també venen peticions a partir de les escoles. Les escoles mateixes detecten que aquell nen no va suficientment alimentat i ens ho fan saber, i també nosaltres cobrim aquestes necessitats. Evidentment, si el profe o el tutor o el director de l'escola ens diu que tenen un nen o una nena que necessita, doncs nosaltres també fem l'esforç de posar-hi, ni que ho tinguem que posar de fons propi. Nosaltres intentem, no podem atendre tots els nens, jo no sé tots els nens que ho necessiten realment, perquè suposo que en són molts. Nosaltres doncs atenem, no sé, doncs a vegades doncs a 10, 15 nens. Clar, això són molts diners, perquè un 10 o 15 nens són els àpats, eh?
Al llarg de tot l'any.
Clar,
sí,
de
sí,
tot l'any.
S'ha de multiplicar, sí, sí.
Això mateix, vull dir, a vegades dius, sembla que 10 nens sigui poc, o 5 nens se'n beneficien, és poc. No, és molt, perquè és durant tot 360 dies de l'any el que nosaltres garantim aquella alimentació, per lo menys per un any. I ja et dic, i no paguem sempre el 100%, ni molt menys. Nosaltres habitualment paguem el 50%, a vegades el 70%, i ja et dic, i en aquest últim any a vegades en tinc que pagar el 100% d'algun infant.
Una molt bona causa, l'alimentació infantil, la que hi ha darrere aquesta cinquena edició del Ritmes Solidaris, que torna aquest diumenge a la tarda al Casal, amb la Creu Roja al Penedès darrere. Potser no hi podreu assistir, com deia l'Àngels Mates, però podeu fer la vostra donació a través de la Fila Zero, escanejant aquests codis QR que trobareu a les xarxes socials.
Jo més voldria dir que us animeu a col·laborar, és una bona causa, i que quan una persona col·labora amb una bona causa sempre se sent com molt satisfet, no?, d'haver-ho pogut fer.
Àngels Mates, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, tot recordant aquests Ritmes Solidaris, i fins aviat.
Val, doncs us esperem el diumenge a les 5 de la tarda al Casal, que és una institució que tots coneixem i que estimem.
I de Vilafranca a Sant Pau d'Urdal, on aquest diumenge se celebra la 16a edició del Sobirats Tàstel, una proposta que ens apropa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, us apropem ara al Sobirats Tàstel, que aquest diumenge arriba a la seva 16a edició. Per això la que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Sobirats, Àngels Pinyol. Molt bon dia, com estem?
Què tal? Hola, molt bon dia. Doncs a punt, calentant motors pel diumenge.
Com bé dius, escalfant motors per aquesta 16a edició del Sobirats Tàstel. Aquest diumenge una fira que es recupera després de que, com tantes i tantes coses durant el 2020, no vam poder viure. Aquest 2021 suposo que amb més ganes sí cap.
Doncs així mateix, tal com dius, doncs arrel de la Covid i no d'aquesta situació que va fer que moltes de les fires i mercats doncs no es poguessin realitzar, aquest any venim amb moltes ganes i amb novetats en aquesta 16a edició de la mostra de vins i caves i gastronomia de Sobirats.
Una mostra que, com bé dius, uneix vins i caves, gastronomia, patrimoni i productes del territori.
Així mateix, eh? És a dir, bàsicament, no?, diguéssim, la fira està pensada en ensenyar, no?, en poder degustar tots aquests productes doncs, autòctons i característics del nostre municipi, els nostres vins, els nostres caves, la nostra gastronomia, i acompanyada, a més, de tot un seguit d'activitats complementàries i d'artistes, artesans i entitats del municipi, que el que fan és ajudar a complementar i ensenyar a través de la mostra que som i que tenim a Sobirats.
Després repassarem una miqueta d'aquestes activitats complementàries, ens endinsarem una miqueta més en la mostra. Aquest any, Àngels, Castellet i la Gormal és el municipi convidat.
Doncs mira, així és. Si de cas fem una mica d'explicació de com, de com anirà doncs, aquest any la fira i de novetats i del municipi convidat. Com ja sabeu, amb aquestes darreres edicions, doncs Sobirats en aquesta idea doncs, de fer territori i d'acompanyar-nos, doncs sempre tenim un municipi convidat. Aquest any és el municipi, com deies, doncs, de Castellet i la Gornal. Voldria destacar la gran col·laboració, les ganes, l'empatia i la il·lusió que el municipi de Castellet i la Gornal i la seva gent ens han mostrat per voler participar en aquesta 16a edició. Si veniu a la fira, trobareu un espai dedicat a Castellet i la Gornal, municipi convidat, on ells també ens ensenyaran la seva gastronomia i els seus productes de vins i caves. Igualment també ens oferiran una activitat per la canalla, una activitat de tirolina, a través de l'empresa Cua Barrada, no?, que realitza totes les activitats d'aventura en el seu municipi. Al ser Castellet i la Gornal, el municipi convidat, el seu alcalde és qui ens honora fent la inauguració de la fira. Això, doncs, parlant de Castellet i la Gornal com a municipi convidat. Si et sembla, et dic que les novetats d'aquest any en relació amb la fira.
Perfecte.
Una d'elles seria a l'horari. Totes les edicions del Tàstal, l'horari sempre ha sigut de 11 del dematí a 3 de la tarda. Aquesta edició, avancem una hora, serà a les 10 del dematí. També una altra diferència que de les anteriors edicions és, tenint en compte encara la situació que tenim en relació amb el Covid, han volgut ser prudents, amb la qual la nostra fira es desenvoluparà en un espai molt més ampli que les darreres edicions. Tot el carrer Ponent i la plaça Subirats estarà ocupada, doncs, per lo que és tota la fira. En les anteriors edicions ocupaven molt més espai, menys espai, perquè teníem, no, els estants uns al costat de l'altre. Aquest any ampliem espai, perquè deixem més separació entre els estants perquè hi hagi com més, no, més circulació de la gent, que no estiguem, doncs, tan junts, concentrats amb la plaça Subirats. Per aconseguir aquest passeig a nivell de plaça i que no se'ns concentri tota la gent en un punt, el que hem fet és crear diferents espais de gastronomia al llarg de tota la fira. És a dir, anteriors edicions teníem tota la gastronomia concentrada a la plaça Subirats. Doncs en aquesta edició la gastronomia estarà dispersada en, crec que són al voltant de 7 punts, vale?, on podem degustar, doncs, la gastronomia del nostre municipi, i a cada espai de gastronomia estarà, doncs, acompanyat amb estants de celler i, a més, amb espais, no?, doncs, per poder seure i per poder degustar. Vale? Aquesta seria, doncs, una altra de les novetats: més espai, nou horari. Una altra novetat és el tema de la mobilitat. Apostem a Subirats, com en altres projectes, per tot el tema de la mobilitat sostenible. Sabeu que en aquest any s'ha construït un carril de vianants que ens connecta l'estació de tren i la població de l'Avern amb Sant Pau d'Ordal. Aleshores, aprofitant la fira, volem incentivar l'ús d'aquest carril de vianants perquè la gent pugui venir caminant a la fira. La idea, doncs, és que tu pots venir, per una banda, pots utilitzar el tren, no? Tant pots venir del cantó de Barcelona com del cantó de Tarragona, i una vegada ets a l'estació de tren, pots venir caminant fins a la fira o pots venir llogant una bicicleta, que, com ja coneixeu, allà a l'estació de tren on tenim l'oficina de turisme també hi ha l'equipament de lloguer de bicicletes elèctriques gestionat per l'empresa Bike Motion. No tens opcions, pots venir a la fira completament amb un transport, diguéssim, sostenible. Val? A més, també hem habilitat una zona d'aparcament nova a la població de l'Avern, perquè, doncs, des d'allà tu puguis aparcar en aquesta zona, que serà el camp de futbol, puguis aparcar el cotxe i puguis fer el passeig, doncs, fins a Sant Pau, i puguis arribar a la fira d'una manera més sostenible. Val? Una altra novetat que tenim en aquesta edició és la venda online d'etiquets i de totes les activitats. Portem, no, tota aquesta dinàmica a nivell de la reserva d'activitats culturals que, degut al Covid, no, ens ha fet entrar en aquest món, doncs, de la venda online, i també hem decidit, doncs, fer aquesta aposta, que la gent, doncs, ja des de casa pugui comprar els tiquets i quan arribi aquí a la fira l'únic que haurà de fer és bescanviar, amb la qual cosa, doncs, també reduirem les estones d'espera a l'hora de fer les cues. ¿Vale? Comentar-vos que la gent que vingui caminant a la fira, ¿vale?, tindrà prèmit, eh? És a dir, com que volem potenciar que la gent vingui caminant, doncs la gent que vingui caminant, en, al mig de, del trajecte, vale, se li donarà un, en aquest cas, és un cor, que és un eslògan que fem servir doncs, a Subirats, que és un cor de Viu Subirats, i aquest cor, quan arribi a la fira, el podrà bescanviar i tindrà un obsequi per haver arribat caminant. Vale? Això seria doncs, com, no, de les novetats que, que més destaquem, acompanyada també de la presentació de lo que anomenem la cistella Subirats, una cistella Subirats anomenada Tasta Subirats, on et trobaràs els productes gastronòmics del nostre municipi, tots amb un pack, diguéssim. Això gràcies al treball i la col·laboració de l'empresa Caram Caram ens oferirà doncs, aquesta cistella Subirats que la gent podrà passejar per la nostra fira i si volen portar-se una mostra de la nostra gastronomia, aliment de productes alimentaris, podrà comprar-la directament a la fira. Mm? Bàsicament, crec que aquestes serien les novetats d'aquesta edició.
Moltíssimes novetats en aquesta 16a edició del Subirats Tastal. Moltíssimes ganes de poder gaudir diumenge, com bé deies, des de les 10 del matí i fins les 3 del migdia a Sant Pau d'Urdal, d'aquesta fira ja molt consolidada al municipi, no només al municipi, sinó a tota la comarca. Àngels Pinyol, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Subirats, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé aquesta 16a edició de la mostra.
Doncs moltes gràcies per donar-nos aquest espai, per poder explicar la fira i bueno, doncs, esperar i convidar a tothom que ens està escoltant que vingui el diumenge, que vingui a Subirats, a Sant Pau d'Urdal, a conèixer no, la nostra gastronomia, els nostres productes, vins i caves i a gaudir de totes les activitats, de tastos, de caminades, de tallers infantils per la canalla. I tenim les portes obertes per tots vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Marxem, posem punt i seguit fins demà amb Aretha Franklin i aquest I Say a Little Prayer. Demà hi tornem, adéu-siau.